van fer història. Hi ha personatges històrics que no sabem exactament com eren, físicament, però els quals, gràcies a les pel·lícules de Hollywood, els posem una cara o una altra. Per exemple, tenim l'heroi escocès William Wallace, que va liderar la resistència contra l'ocupació anglesa a l'edat mitjana. Avui dia, tothom li posa la cara de Mel Gibson, l'actor que el va interpretar a Braveheart. I hi ha molta gent que, quan pensa en el Moisès de la Bíblia, li posa la cara de l'actor Charlton Heston amb una barba llarga. És inevitable, doncs, que la nostra protagonista d'avui, que va inspirar tants relats sobre la seva bellesa, li posem la cara d'Elizabeth Taylor, l'actriu que la va interpretar.
Avui us parlarem d'una de les dones més famoses de tots els temps. Una reina que va aconseguir fer trontollar l'imperi romà. Una dona molt intel·ligent i culta, que va dirigir un país i que va saber conquerir el cor i la ment d'homes molt poderosos. Una dona que, malgrat que se solgui parlar més de la seva bellesa que de la seva intel·ligència, va ser una diplomàtica brillant i fins i tot va arribar a escriure tractats mèdics. Una dona que estimava el seu país i la seva cultura. Una dona que va fer història. Sabeu de qui parlem, oi? De Cleopatra, l'última reina d'Egipte.
Després de la mort del conqueridor macedoni Alexandre el Gran, els seus generals es van repartir l'immens imperi que havia reunit. El territori de l'antic Egipte se'l va quedar Ptolemeu Sòter, que es va autonomenar faraó. Així es va iniciar la dinastia dels Ptolemeus, i ell i els seus successors van governar Egipte durant 3 segles. Però no van respectar del tot la mil·lenària cultura faraònica. De fet, ni tan sols es van preocupar per aprendre la llengua dels seus súbdits i només parlaven el grec. Al final d'aquesta dinastia va ser un període de molta inestabilitat política. Va ser en aquells moments difícils que el rei Ptolemeu XII es va casar amb la seva germana Cleopatra VI. Van tenir 2 fills i 3 filles, i una d'elles va ser la nostra protagonista, Cleopatra VII, que es convertiria en la futura reina d'Egipte.
Cleopatra va néixer l'any 69 abans de Crist, a la que llavors era la capital d'Egipte, Alexandria, al delta del riu Nil. Des de ben petita va estar molt lligada a aquesta ciutat que, des que Alexandre el Gran la va fundar, havia esdevingut un punt estratègic importantíssim a la Mediterrània. Era una ciutat amb edificis luxosos de marbre blanc, temples sumptuosos i jardins, a més del conegut far que guiava els vaixells cap al port i la seva famosíssima biblioteca, que conservava més de 500.000 de llibres. Era, doncs, una comunitat culta on convivien els grecs, els egipcis i visitants de tot el món conegut.
La petita Cleopatra, ja des d'un bon principi, es va dedicar en cos i ànima a preparar-se per ser una digna successora dels faraons de la dinastia ptolemaica. Va estudiar i va procurar familiaritzar-se amb els assumptes del regne. Va ser l'única de la seva família que va aprendre la llengua egípcia i també diverses llengües estrangeres, cosa que li va permetre prescindir de l'intèrpret en les seves audiències i trobades amb els reis d'altres contrades. Des de ben petita va professar admiració per la cultura grega i el saber científic dels orientals, especialment dels antics egipcis.
Tenim molta sort de viure aquí.
Tu creus?
Què més vols? Tenim una ciutat molt bonica, amb aquests palaus i jardins, i amb una biblioteca que t'ofereix tenir tot el coneixement del món a l'abast. Som molt afortunats, germà, molt!
El pare de Cleopatra, el faraó Ptolemeu XII, va governar el país de manera força desastrosa. Imagineu-vos, era tan aficionat a fer festes i banquets que li van posar el sobrenom d'Auletes, que significa el flautista. En aquella època, la gran potència de la Mediterrània era la República de Roma. I aprofitant una vegada que el rei va viatjar fins a la capital itàlica per subornar els polítics republicans i mantenir el títol de rei, els alexandrins, que ja n'estaven farts, van decidir expulsar-lo del tron, i van posar al poder la seva filla Berenice, la germana gran de Cleopatra.
Quan Ptolemeu Aulet es va tornar, es va enfurismar tant per aquella traïció que va recuperar el poder per la força i va fer assassinar la seva filla Berenice. Però poc temps després, l'any 51 abans de Crist, aquell rei fora de polleguera va morir. Havia deixat indicat que qui havia de pujar al tron era el seu fill Ptolemeu XIII, que aleshores tenia 10 anys, i la seva filla Cleopatra, que en tenia 18, es va convertir en la seva esposa. Però no us penseu que allò era una cosa estranya, eh? Era tradició de feia segles que, per mantenir tot el poder dins de la família, els faraons es casessin amb les seves germanes.
Des d'un bon principi, Cleopatra, que era més gran i espavilada que el seu germà i marit, es va ocupar dels assumptes de govern. Però això no va impedir que cuidés sempre molt el seu aspecte físic, ja que donava una gran importància a la seva imatge en les aparicions públiques. Tots els que la van veure coincideixen a dir que era una dona molt bonica. Es posava uns vestits que la igualaven a les deesses Isis i Afrodita i era una gran amant dels cosmètics. Explica la llegenda que els gats la fascinaven i que intentava pintar-se els ulls per imitar la mirada felina que tant l'atreia. Amb les seves aparicions espectaculars, aquella reina tan bonica es va fer molt popular entre els seus súbdits i allò feia pujar la mosca al nas als consellers del faraó Ptolemeu XIII, especialment al regent que controlava el poder, que es deia Pothinus. Les relacions entre tots dos cada cop es van tensar més i finalment van expulsar Cleopatra del regne. Ella es va refugiar a Síria.
Això no li penso perdonar, Ptolemeu. Què s'ha cregut, aquest marrec? Tornaré a Egipte per ser la reina. Aquí mateix començaré a preparar la meva força armada.
Era l'any 48 abans de Crist quan el famosíssim general romà, Juli Cèsar, va arribar a Egipte. Perseguia el seu enemic Pompeu, amb qui s'enfrontava en una guerra despietada per veure qui seria l'amo absolut de Roma. Després de perdre a la batalla de Farnèsia, Pompeu havia buscat refugi a Egipte, però no li va servir de res. Mitjançant un engany preparat pels consellers del faraó, els egipcis el van atrapar i el van degollar. Ptolemeu es pensava que així Juli Cèsar estaria content i que eliminant el seu enemic s'hauria guanyat la seva amistat. Però no va ser pas així. Cèsar es va disgustar moltíssim perquè li semblava indigne que un noble romà l'haguessin assassinat d'una manera tan vil.
Mentre això passava, Cleopatra esperava el seu moment i no va dubtar a aprofitar aquell malestar del romà. Tenia l'esperança que una trobada amb Cèsar li permetria convèncer-lo per desempallegar-se del seu odiós germà. Així, ella podria tornar a governar Egipte. La reina havia d'arribar a Alexandria d'amagat, perquè si els seus rivals la trobaven, ja havia begut oli. Per aconseguir passar desapercebuda, va urdir una estratagema genial. Es va ficar dins d'un regal que se li oferiria a Cèsar. La van traslladar oculta per la ciutat, sense aixecar sospites, ja que estava embolicada en una catifa. Un criat de la seva confiança la va dur davant de la presència de Cèsar i aleshores, quan la catifa es va desembolicar...
Uou! Aquest és el millor regal que m'han fet mai.
Celebro que us agradi, Cèsar. He de reconèixer que a mi també m'agrada el que estic veient.
D'aquesta manera va començar la relació política, però també amorosa, entre l'egípcia i el romà. Cleopatra no va trigar gaire a explicar al seu nou aliat i amant tots els errors de la política del seu germà faraó i dels seus consellers. Potser si les coses haguessin anat d'una altra manera, Cèsar hauria intentat que els germans fessin les paus, però ara estava captivat per aquella noia i, a més, encara tenia ben present l'assassinat de Pompeu. Així que va començar una guerra entre germans, marit i muller. D'una banda, els seguidors de Ptolemeu i de l'altra, els partidaris de Cleopatra, que més comptaven amb l'ajuda de Juli Cèsar, un aliat formidable.
Aquest enfrontament es coneix com la Guerra Alexandrina. Van ser 5 mesos de conflicte amb diferents episodis, alguns de fatals, com un incendi que, entre altres edificis, va afectar la famosíssima biblioteca. Finalment, els consellers de Ptolemeu van ser eliminats i el mateix faraó va morir ofegat en una petita batalla naval. Cleopatra havia guanyat. Per poder governar, es va casar amb el seu altre germà petit, Ptolemeu XIV, amb el permís de César. Aquell nou faraó era un noi de 15 anys a qui podria controlar sense dificultats.
Gràcies a Cleopatra, César va recórrer Egipte i va prendre consciència de les riqueses del país, de la seva cultura i dels seus costums. El va impressionar gratament el fet que els reis es consideressin déus i la seva habilitat per establir un poder dinàstic. De fet, ell ja havia decidit que calia acabar amb la República Romana i imposar un règim on ell pogués fer i desfer, sense haver de negociar amb cap altre polític. Per aconseguir el seu objectiu, això sí, necessitava un hereu. Un nen que va néixer justament de la seva relació amb Cleopatra i a qui van posar Cesarió.
Tot i que Cleopatra va donar llum l'hereu que César tant anhelava, el romà no el va reconèixer mai com a fill seu. Si ho hagués fet, s'hauria hagut de divorciar de Calpurnia, la noble romana amb qui estava casat des de feia més de 10 anys. El greuge entre els ciutadans de Roma hauria estat terrible i en aquell moment no es podia permetre cap ensopegada.
Veniu a Roma amb mi.
Què? Jo i el nen? Encara que no el vulguis reconèixer com a fill?
Vine sola, si vols, però et vull al meu costat.
No m'hi penso negar. Vull conèixer Roma. Vindrem tots dos.
L'arribada de Cleopatra a Roma va cridar l'atenció per l'exhibició del luxe oriental, però no va ser motiu d'espectacle públic. A la capital es va allotjar a la vila privada que César havia construït al costat del Tíber. Va viure retirada i apenas va participar en actes oficials. Cleopatra va romandre un any i mig a Roma, fins a la primavera del 44 abans de Crist. Aleshores, César va ser assassinat pels seus rivals polítics, que pensaven que manava massa. Això va truncar els plans de Cleopatra. Ara, el seu fill Cesarió no tenia res a pelar, així que van decidir tornar-se a Egipte.
Amb la mort de Juli César a Roma, es va desfermar una gran lluita pel poder. Al final va guanyar un triumvirat, és a dir, un govern amb 3 persones. Eren Octavi, Lèpid i Marc Antoni, aquell que havia pres la iniciativa de perseguir els assassins de César. Cleopatra no va donar suport a ningú fins que va veure clar qui serien els triomfadors. Aleshores sí que va prometre enviar una flota militar per ajudar-los, que mai no va arribar per culpa d'una tempesta.
La reina Cleopatra no ens ha ajudat. Potser ja és hora que revisem com es fan les coses a Egipte. Convoqueu-la a la ciutat síria de Tars, que vull parlar-hi.
Sí, senyor Marc Antoni. Ara mateix li enviem un missatger.
Cleopatra va viatjar a Tars, però no hi va anar com un xaiet obedient. La reina tenia plans per guanyar-se el suport de Marc Antoni. La primera trobada es va celebrar a la nau de Cleopatra, és a dir, en territori de la reina. Li va oferir un gran banquet molt luxós per enlluernar el romà i convèncer-lo que Egipte era el país més ric del món.
Cleopatra, com sempre, pretenia que Roma garantís la independència d'Egipte sota el seu govern i també que reconegués el paper de Cesarió com a fill legítim de César. Però, de moment, es va haver de conformar molt menys. Només va aconseguir que Marc Antoni ordenés la mort de la seva germana i rival, Arsínoe. Després el va convidar a Alexandria i Marc Antoni s'hi va estar una bona temporada. Va quedar fascinat per l'ambient de la ciutat i pels encants de la seva reina. La parella va començar una relació amorosa, però Marc Antoni va haver de tornar a cuitacorrents a la capital imperial l'any 40 abans de Crist. La seva esposa, Fúlvia, i el seu germà, Luci, havien començat una guerra contra Octavi i embolica que fa fort.
Pel camí, la seva dona li va retreure tot allò de la visita a Egipte i la seva relació amb Cleopatra, esclar. Marc Antoni va prosseguir el viatge i la va deixar a Atenes, on ella va morir poc després víctima d'una malaltia. Quan va arribar a Roma, Marc Antoni va haver d'enfrontar-se amb el judici dels seus seguidors. Pensaven que s'havia deixat distreure dels interessos de l'estat romà. En aquell ambient es va engrandir la seva rivalitat amb Octavi, que feia mans i mànigues per augmentar el seu poder. Per tot això, un cop va quedar vidu, en lloc d'unir-se amb Cleopatra, es va casar amb la germana del seu màxim enemic polític, amb qui va segellar una ferma aliança.
I mentre Marc Antoni es casava amb Octàvia a Roma, a Egipte, Cleopatra donava llum als seus fills bessons, Alexandre Heli i Cleopatra Selene. Poc després, el romà va viatjar a l'Orient amb una expedició militar. Cleopatra s'hi va reunir i encara va tenir un tercer fill. La campanya va ser un gran èxit i Marc Aureli el va celebrar a Alexandria, on es va quedar a viure. Però aleshores, Octavi els va declarar la guerra a tots dos i va aixecar el poble romà contra la mala conducta de Marc Antoni, que no va dubtar a divorciar-se oficialment d'Octàvia. Però la jugada no els va sortir gens bé. A la batalla d'Àxium, a les costes de Grècia, la flota de Marc Antoni i Cleopatra tenia molts més vaixells que la dels seus enemics, però no tenien prou homes per manejar-los i van perdre estrepitosament.
Marc Antoni es va refugiar a Alexandria. Octavi va demanar a Cleopatra que li lliurés, però ella s'hi va negar. I aleshores va entrar en joc l'engany. Els romans van fer arribar a Marc Antoni un informe fals que deia que Cleopatra havia mort. Ell, desesperat, es va deixar caure sobre la pròpia espasa i es va matar. Aleshores van capturar la reina i Octavi va ordenar que la vigilessin nit i dia. La volia dur a Roma per passejar-la pels carrers en una cerimònia triomfal abans d'executar-la.
No moriré a Roma com un espectacle més. La meva fi no serà aquesta.
Diu la llegenda que Cleopatra va demanar una cistella amb figues on hi havia fet amagar una serp verinosa. I va posar la mà sense por, decidida a morir. La cobra egípcia la va mossegar i després va atacar també les seves serventes, Eira i Carmion. D'aquesta manera, Cleopatra va morir de manera fulminant, deixant un cadàver intacte, amb tota l'esplendor. Així moria Cleopatra, com una gran reina oriental, aquella dona poderosa que havia aconseguit fer trontollar l'imperi romà. Va fer història.